Porque ya pasa como con los teléfonos. Los libros ahora ya son inteligentes y te sale el algoritmo que tú. Tú has pensado en Mortadela, se te hace un libro con Mortadela.
Claro, es que os liáis. Es verdad que, joder, tremenda casualidad, ¿no? Porque la Mortadela, bueno, es algo común, pero es como cuando igual vas a leer las cartas, te dice algo. Pues, y dices, pues sí, me coincide conmigo.
Pues eso,
pero, el destino. Pero es que empezáis hablando de Mortadela, pero nunca se sabe en qué vais a terminar.
Porque hablamos de todo, sí. Insisto, y entre amigos se habla de todo.
Pero es que no son tus amigos, son tus trabajadores, Ángels. Bueno, y lo que nunca falta es un chiste malo como broche final.
Yo cuando era pequeño leía unos libros que tenían mucho protagonismo también de la Mortadela.
¿Ah, sí?
Sí, Mortadela y Filemón.
Venga, ya aquí.
Madre mía.
Pues nada, que a veces de Mortadela.
Pues eso.
¿Y cuál hay que comprar?
Yo ya te enseñaré dónde hay que comprar y qué hay que comprar.
La gorda.
La horda. La semana que viene te vuelvo a ver, sí, yo creo
pues
que sí,
espero.
No tengo otro remedio.
Si no doblo servilleta.
Y a todos en el pasillo de la escalera. A todos ustedes, hasta el lunes, pongan el despertador.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía. Hoy por Hoy Gandía, Daniel Ardiz.
Bona vesprada, 6 de març, ja és divendres, que ens agrada dir això. Això és bona notícia, però la veritat és que podria ser millor si poguérem dir que ens espera un cap de setmana assolellat, que ens convida a eixir, a aprofitar el temps lliure, però no, res d'això. Els meteoròlegs ja ens estan dient que dissabte i diumenge tindrem bona cosa d'aigua. Tenim avís meteorològic nivell groc activat des de les 10 d'este matí i de moment estarà en actiu fins a esta mitjanit. Diem de moment perquè tot depèn de com evolucione la cosa. Però encara que no tinguem avís groc, el que està clar és que la pluja estarà present durant tot el cap de setmana. Precipitació que avui, Anna Llopis, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ja ha obligat a suspendre diversos actes previstos en alguns municipis relacionats amb el Dia de la Dona, no?
Així és, Dani. No s'ha pogut celebrar els actes que estaven previstos esta matí a la plaça Major de Gandia, com la lectura del manifest. Tampoc s'ha pogut celebrar la cursa de la dona a Tavernes i a Oliva s'ha suspès ja l'actuació que estava prevista per a esta nit de l'orquestra Titanic en el parc de l'estació. Era un dels actes fallers del municipi. I el que sí que tindrà lloc, Dani, cap al migdia és el dinar de dones que se desenvolupa com tots els anys, sí, en la carpa instal·lada en el carrer Tossal, que després s'utilitzarà la falla Màrtirs. Per què fa les pluges? Avui, de moment, plou de forma moderada, no s'han registrat incidències. On més ha plogut, segons Sabamet, és a Beniflà, amb 31 litres per metre quadrat.
Ho has dit i m'ha vingut al cap la broma fàcil. El Titanic s'ha tornat a enfonsar en la localitat d'Oliva. Xiste fàcil. Canviant d'assumpte, ahir, Anna, ja van contar que el Palau de Justícia de Gandia porta un any sense cobertura per a mòbils, la que s'ha muntat. Doncs ara ja sí tenim una explicació. L'edifici es va situar en una zona sense repetidors de telefonia mòbil. Bueno, una explicació que diu algo.
Víctor, sobre el portaveu del Partit Popular a Gandia i diputat en les Corts, deia, confirmava esta afirmació ahir en la ventana, diu que ja s'ha instal·lat una antena de telefonia, de Movistar, però el problema està en l'edifici.
Vam comunicar que a partir de gener s'instal·laria una antena de telefonia mòbil en l'edifici per part de l'operadora Movistar, com així n'ha sigut, però continuen havent problemes dins de l'edifici. I tot això ve derivat per la ubicació de l'espai, del solar, en este cas als operadors de telefonia mòbil, que no tenen accés en este cas a poder ubicar antenes que arriben fins ahí. Però totes aquestes qüestions haurien d'haver estat previstes des del principi. El que no pot ara el govern és criticar aquesta zona o aquest edifici quan han sigut ells els que van triar tant la ubicació com el tipus d'edifici com la configuració del mateix.
Unes declaracions que ja han tingut resposta per part del govern municipal, escoltem a la coordinadora d'Urbanisme, Maite Alonso.
Fa 4 mesos va voler penjar-se una medalla que no li corresponia, dient que havia desbloquejat un problema per a la instal·lació d'una antena en el Palau de Justícia. 4 mesos després diu que el problema continua. En segon lloc, no és que l'Ajuntament no critique ni la ubicació ni la distribució de l'edifici, és que la Conselleria tampoc, perquè és qui demana que se construïsca l'edifici en aquesta distribució i revisa i accepta els projectes. I en tercer lloc, resulta un poc còmic que la solució del senyor Víctor Soler siga menetjar tot l'edifici de barri o canviar tota la distribució de l'edifici en lloc de col·locar més antenes.
Ahí estaven les declaracions. Hem de recordar, Dani, que les delegacions de construcció de l'edifici estaven en, van ser cap a l'Ajuntament des de la Generalitat, que, però la Generalitat ha canviat de govern. La meitat de, o sea, l'edifici va començar a construir-se en 2021, en 2023 va acabar el govern, o sigui que podem dir que més o menys mig i mig ha estat la gestionada per cada govern autonòmic, aquesta construcció de l'edifici, supervisada. I, Dani, hem fet una xicoteta investigació sobre els repetidors. El nostre tècnic expert en connexions, José Gorrita, mos ha il·lustrat, mos ha contat que les empreses de telefonia el que fan no és instal·lar un gran repetidor per a tota una ciutat. Instal·len xicotets repetidors de molt baixa capacitat en els barris. L'edifici té prop uno en Beniopa i dos en la plaça Elíptica, però la senyal no arriba bé a l'edifici que està situat en Santana.
Anem a posar un poc de llum sobre aquesta qüestió per allò de qui té la responsabilitat de preveure aquesta instal·lació en una construcció per a tindre connexió a internet. No oblidem que parlem d'un edifici públic i anem al millor posto que podríem anar, el despatx Estruc Abogados. Vicent Estruc, molt bona vesprada.
Bona vesprada, Dani, Anna.
Sorgeix aquest tema més enllà del dret a casa. La pregunta directa, Vicent, de qui és de quina administració és l'última, la primera i última responsabilitat per a que no passi el que està passant?
Vale. Jo, des del desconeixement, efectivament, perquè no he tingut accés ni al projecte d'obres, ni a la contrata, ni al pressupost, ni des del desconeixement de les particularitats que puguen tindre aquests contractes, la regla general, o sigui, de qui és la responsabilitat? De la Generalitat. Des del meu punt de vista, és una obra pública i estem parlant d'un palau de justícia que és una competència delegada en la Generalitat, en la Comunitat Autònoma de València. La Generalitat té la seva màxima responsable i, a més, que és la que té els organismes adients per a poder solventar aquest tipus de històries. Depenen de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública. Depèn, per exemple, la Direcció General de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, que és una direcció general específica per a solventar aquest tipus de coses, i sobretot un organisme molt important, que és l'ISTEC, que és el que s'encarrega de solventar tots els problemes en infraestructures crítiques. I jo entenc que el Palau de Justícia és una infraestructura crítica necessària pública amb una funció, evidentment, no fa falta justificar així la funció d'un palau de justícia. Entenc que la Generalitat és la màxima responsable del que està passant. Ja dic, independentment de que jo no he tingut accés ni al pressupost ni a la contrata, i per tant estic parlant, diguem, en teoria, no des del punt de vista pràctic, però en la teoria, a tots els efectes, jo entenc que és la Generalitat Valenciana.
I jo no sé, escoltàvem abans testimonis per part del govern, Maite Alonso, per part de l'oposició, Víctor Soler, i negaven el cap, és a dir, semblen excuses de mal pagador, no sé, vist un poc també com a ciutadà, ciutadà i com a advocat.
Mutatis mutandis passa en qualsevol obra. És a dir, no podem comparar una obra d'aquesta envergadura en altres, però més o menys passa en totes les obres que van expulsant-se la responsabilitat uns en altres, però la llei és clara, és a dir, n'hi ha un responsable de planificació, un director d'obra, uns arquitectes en cap al càrrec, i després estan els constructors, després estan... Però n'hi ha una sèrie de funcions atribuïdes a cada agent constructor, a cada agent que participa en la construcció, i jo entenc que així el màxim responsable és el que ha planificat l'obra, el que ha dissenyat l'edifici, i el que són diguem, els projectistes, els dissenyadors, no? I deuen de ser, pel que he llegit i tal, deuen de ser els arquitectes en cap de la Generalitat Valenciana.
Comentaves d'aquest organisme, ISTEC. Porta ja quasi un any inaugurat l'edifici. Vosaltres, com a advocat, esteu patint les conseqüències
moltíssim
dia a dia. Imagine, no sé com es fa aquest procediment per a dir-li a aquest organisme, escolta, que sí està passant això.
A veure, això és una... Permeteu-me, és una vergonya el que està passant, ¿vale? I és tercermundista, ¿vale? Perquè doneu-vos compte que no podem parlar per telèfon mòbil, no podem accedir per internet a consultar qualsevol cosa, qualsevol contingència que se'ns puga donar dins de l'edifici en un pleit, una norma que tinguem un dubte, accedir a Google no es pot. No podem enviar un WhatsApp. Però això és el de menys. O sigui, això ho patim nosaltres com a usuaris, procuradors, advocats, etc. Però forces i cossos de seguretat de l'Estat, davant d'un problema, imaginem-nos que un deter s'intenta fugir, o hi ha una qüestió d'ordre públic en un juzgat, per avisar a la Guàrdia Civil que està baix, és tot, és impossible, o sigui, està tot, no n'hi ha cobertura. Entonces, que ja no és un tema de servei públic, que també, sinó inclús també de seguretat pública. I no va. O sigui, tenim que anar, com heu dit, als cristals, a la part sí. exterior de l'edifici, per a trobar una ratlleta de cobertura per a poder parlar amb un procurador xec. La vista va a començar ja, mos han cridat antes, tenim que entrar 5 minuts abans. Aquest tipus de coses, aquestes funcions que són habituals, normals, en una societat de les, de les comunicacions com avui en dia, no podem. És molt vergonyós.
Clar, la paraula, us ho ha dit, s'amullar de cap a peus. És vergonyós.
Sí. I com es pot solventar, que era la pregunta que em dius tu? Evidentment, a mi em consta que tant els decanat, els responsables dels jutges, com els altres, diguem, agents jurídics que estan en, la, en el Palau de Justícia, em consta que han protestat i han enviat escrits i han cridat reiterades vegades per a que solvente. I no solventa. També passa en aquest tipus de situacions que, com us deia antes, cada un s'expulsa la responsabilitat a l'altre. Entonces, segurament diran, no, això és responsable de la subcontrata de telecomunicacions, que el repetidor no sé què, ja, però hi ha un màxim responsable en cap, que és el que té que de resoldre el tema.
Bueno, hem d'aclarir que sí que s'ha instal·lat una antena de Movistar.
No s'ha notat gens.
No s'ha notat, comentàvem també en el nostre tècnic i ens explicava que o bé encara no està operativa, o bé es pot produir un efecte paraigua,
sí.
que és que la senyal...
Es neutralitza en una a l'altra.
Exacte, que la senyal baixa de cara als edificis del voltant, però justet si està dalt de l'edifici, en l'edifici de baix,
no s'ha notat.
No arriba la
no
senyal. Notat.
Bueno, esperem que se solvente com més pront possible. Vicentes, tu, gràcies per aportar esa veu com a especialista, per posar llum en tota la legislació i també com a persona que patís com a advocat esa falta de cobertura.
Gràcies a vosaltres per donar veu a aquests problemes de la ciutadania. Moltes gràcies.
Bé, el pròxim, dret a casa. Gràcies. Vicent. Bueno, i ara anem a donar un poc més de dades perquè fa la previsió de l'horatge per a tot el cap de setmana. I el que hem dit en obrir el programa, pluja anunciada per a tot el cap de setmana, pot ser que es doni un respir la vesprada de dissabte, però no ens relaxem, perquè per la nit torna l'aigua i ens acompanyarà durant tot el diumenge. La temperatura mínima més baixa en la comarca esta nit s'ha registrat en el Pla de la Llacuna, en el terme de Villalonga, 5,9 i 6,4, per exemple, ha tingut en la Droba, en el terme municipal de Barx. Per contra, la mínima més alta en Oliva, 12,3 graus, i 10,7 han tingut en la zona de Tavernes. Les màximes avui, 15 graus. Això sí, en Barx no passaran dels 12. Dissabte, pues, poden pujar un grau en localitats com Gandia fins a situar-se al 16. I el diumenge, pues, més o menys el mateix que este que avui i que demà, 15, serà el valor màxim generalitzat. Vent ara mateix de l'est, en calma, esta vesprada girarà a direcció sud-oest i ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 100% i el termòmetre marca 12,3 graus. Uns 3 minuts de publicitat i abordem paraules i dades al voltant de la Dana.
Notas necrológicas. Ha fallecido en Gandía don Agustín Martí Donet. Entierro hoy a las 16 horas en la capilla del tanatorio Mondúber de Gandía. Descanse en paz. Ha faltat a Beniapa María Isabel Peiró Gregori, viuda de Chimo Morant, mare de Laura, Eli i Chimo. El soterrament tindrà avui a les 18 hores des del tanatori Mondúber a l'església Maria Magdalena de Beniapa. Descanse en pau.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Peugeot Móvil, único concesionario oficial Peugeot y Lib Motor en la Safor, Avenida Alicante 156, Gandía.
Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de oro Carrer Major. Chor 33, Gandía.
Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía. Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Quan el cel s'enfonsa i la literatura ho conta, la dana entre dades i paraules.
Tantas botas y un mismo camino.
Se inundan las calles, pero ahora de fe.
Sonrisa valiente, unidos de frente.
Sois ejemplos para todo el universo.
Y aunque los que quieran digan lo que quieran.
Y aunque las miradas dejen de apuntaros.
La periodista Carmen Amoraga y la meteoróloga Victoria Rosselló conversen esta vesprada en un acte que tindrà lloc en Oliva, en la Casa de Cultura, a les 7:30. Faran reflexions al voltant de la tràgica dana de l'any passat, la dana entre dades i paraules. Tenim al telèfon a Victoria Rosselló. Victoria, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Interessantíssim esta xerrada, esta conversa que mantindrà vostè amb Carmen. Hem de dir que se t'ha de lliure fins a completar aforament en la Casa de Cultura d'Oliva. Cal continuar parlant i, Victòria, es continuarà parlant i molt fins a esclarir moltes coses al voltant de la dana, no?
Efectivament, és una reflexió que hem de fer tots perquè el que va passar el 24 d'octubre del 2020, el 29 d'octubre, perdó, del 2024 va ser un fet totalment inacceptable, perquè la natura té el seu camí i la catàstrofe natural no haguera sigut evitable de cap manera, però la humana sí.
Vostè ja ho ha dit i ho ha deixat molt clar, sense pèls en la llengua, en aquesta comissió, no?, que investiga en el Congrés dels Diputats, ja se sabia, vostè ja van anunciar que anava a ser un temporal històric, que no enteneu com a professionals com no vos varen escoltar.
Efectivament, perquè la meteorologia sempre compta amb un grau d'incertesa, però en aquest cas era una situació que es va veure molt ben definida dies abans i, de fet, això va permetre a la televisió autonòmica a punt a poder preparar-se i preparar el dispositiu que va permetre el seguiment. Avisàrem, de fet, el divendres previ, és a dir, 4 dies abans de que podia passar una cosa o la situació se presentava molt perillosa i que calia preparar-se per al que podia vindre, i efectivament es va complir fil per randa. A vegades les previsions es desvien, però en aquest cas, des del divendres, ja es veia que anava conformant-se una situació potencialment molt perillosa, perquè, a més, el perill raïa en que no només la pluja, o diguem que la pluja més quantiosa afectaria els capçaleres de rius i barrancs, en una àrea compresa entre el Túria i el Xúquer, i no només les capçaleres, sinó també les conques mitjanes, i no plouria pràcticament en la costa, en la qual cosa la sensació de risc era inexistent per a les zones que podien potencialment ser més afectades, com així va passar.
Victòria, esa informació dels experts com vostè està ben a disposició de tothom.
Efectivament, nosaltres contem, com bé sap qualsevol aficionat a la meteorologia, i en general jo crec que cada vegada la ciutadania, perquè els valencians sempre hem estat molt vinculats a les evolucions de l'oratge a les nostres terres, per les conseqüències que té, i contem amb una xarxa d'observadors que és inèdita a Europa, de més de 800 observatoris que es poden consultar en temps real a través de la seva web. És informació completament en obert. Això vol dir que esta densitat d'estacions automàtiques que volquen les seues dades en la xarxa permet que qualsevol ciutadà pugui consultar com i on està plovent. Fets indispensables per a fer una radiografia de les pluges, és a dir, se pot fer un seguiment en temps real de com està plovent a la teua comarca i quina és la intensitat, sobretot, perquè no és el mateix que ploga una quantitat molt gran d'aigua en dos dies que en dues hores, posem per cas, que és el que va passar en aquell episodi.
Jo no sé, Victòria, voldria que compartira amb nosaltres ese sentiment, el que sentia sabent el que sabia, sabent com es va gestionar per part dels experts en meteorologia, en escoltar aquestes declaracions de responsables polítics autonòmics que sabien vostès que estaven mentint, com es gestionava aquesta situació?
La veritat és que la sensació de frustració a mesura que avançava el dia va ser molt gran, perquè hem de recordar que des d'Apunt, a més les imatges estan també a disposició de qualsevol, se varen emetre aquell dia, des d'Apunt a les 7 del matí ja se feien els primers directes en zones que ja estaven aïllades. Va començar a ploure en torrencialitat a la Ribera al voltant de les 6 del matí, després les pluges més fortes es traslladaren cap a la plana d'Utiel-Requena, amb la pluja històrica, vull dir, mai havia plogut tant, una sèrie molt llarga de dades en eixes hores. A la plana d'Utiel-Requena es va registrar la pluja més gran mai registrada, i eixa pluja anava al riu Magre, que passava per totes una sèrie de poblacions, Carlet, Algemesí, que s'havien de veure afectades per força, i pel matí estàvem retransmetent en directe. Tota la promoció se va dedicar exclusivament a reportar l'episodi, i ja estàvem retransmetent imatges de rescats de persones aïllades en les seues cases. Vull dir que al llarg del matí es veia una situació molt complicada ja per la zona d'Utiel i tota la zona del Magre, i després a la vesprada es traslladaren les pluges a les capçaleres del barranc del Pollo, amb el terrible resultat que coneixem, que és un barranc que normalment va ser qui que desemboca en l'Horta Sud, que estava totalment desprevinguda del que li venia, i on va ser on es registraren la major part de les víctimes mortals. Però tot això ho anàvem veient en directe. Qualsevol que s'acostara a les dades podia veure que s'estava organitzant un desastre de magnitud considerable.
Es veia vindre. Convidem a la gent que qui puga que s'acosti esta vesprada a la Casa de Cultura d'Oliva, a les 7 i mitja, per escoltar la vostra filla Carmen Amoraga. Jo imagino que un orgull, no, Victòria, compartir esta conversa amb Carmen Amoraga. Jo crec que és un tàndem que poden iniciar reflexions interessants.
Sense cap dubte, és tindre dos visions de l'episodi completament diferents que se poden enriquir mútuament.
Doncs bé, Victòria Rosselló, li agraïm que hagi entrat en directe, perquè sabem que pues, també està pendent de programació, de directes, així és que un plaer, i l'esperem amb els braços oberts en la Casa de Cultura d'Oliva esta vesprada.
Gràcies a vostès. Fins esta vesprada.
Vinga, adeu, Victòria.
Adeu.
Camino. Se inundan las calles, pero ahora de fe. Sonrisa valiente, unidos de frente. Sois ejemplos para todo el universo. Y aunque los que quieran digan lo que quieran,
y aunque las miradas dejen de apuntaros,
no te tiemblen las piernas, agarra fuerte la cuerda.
Que yo jamás me olvidaré,
jamás
de ti.
Me olvidaré de ti.
Por todos los que se fueron,
faltaban estrellas brillando en el mar. Saldremos de esta.
Saldremos de esta.
Ens anem directament a publicitat i en tornar anem amb els respostes, els missatges de qui corresponda.
Si prefereixes pagar més cada any, que s'amaguen quan necessites ajuda i que et parlen en castellà al teu poble, no vingues a Terretatel, perquè en Terretatel no fem res d'això. Entra en terretatel.es i gaudix de la fibra i mòbil de la Terreta.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
En Quevedos Ópticas creemos que ver bien debería ser fácil para todos. Por eso hemos creado el método Q, gafas progresivas desde 49 céntimos al día o dos gafas monofocales desde 33 céntimos al día. Disfruta de nuestros servicios y de todas las gafas y lentillas que necesites con una pequeña cuota mensual y olvídate de comprar gafas para siempre. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
Atención, Joyería Rosana cierra por jubilación después de 50 años y lo celebramos con una gran liquidación final. Aprovecha estos últimos meses para conseguir joyas increíbles a precios irrepetibles. Es el momento perfecto para regalar, sorprender y darte un capricho. Gracias por vuestra confianza durante tantos años. Ven ya y no te quedes sin tu joya favorita. Joyería Rosana, Carretera del Convent 4, Oliva.
Entrem ja mans a l'obra, sona la sintonia i arreplegem les respostes, ens arriben a través de la regidora de Compromís en l'Ajuntament de Gandia, Alice Izquierdo. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, viatge de tornada de Brussel·les, bé?
Molt bé, vam arribar ahir de vesprada. I allí feia sol, per cert. Tres dies de sol, una cosa, vamos, raríssima en Brussel·les, sí. I així
pues,
sí,
explodem. Pues mira, ja se m'ha desfet la paleta, perquè anava a dir, mos ho porta la pluja des de Brussel·les.
No, vam portar el sol allí nosaltres.
Anem als missatges que hem escoltat esta setmana. Començàvem en un missatge que s'ubicava al Pipicant de Corea, del carrer dels Furs, que diuen que, per favor, que el netegen un poc, perquè hi havia, en fotografies, es veia molta brossa per arrencar.
Pues sí, es dona trasllat de l'avís al servei de manteniment per a que revise l'estat del Pipicant i que actue la neteja i adequació de l'espai. Jo soc supercontrària als Pipicants, és una cosa que hem dit sempre, és una cosa que tenim en debat en moltes juntes de districte, es parla d'aquest tema, justament, Pipicant sí, Pipicant no. Per què? I ho diguem així. Perquè molta gent es pensa que portar el gosset al Pipicant pot fer la caca i deixar-la allí. No, encara que vagis al Pipicant, també l'has de replegar i tirar a la papelera i s'ha de tirar un poquet d'aigua, perquè si no estàs convertint un espai en una zona verda, en un focus, vamos, de tot, de tot.
Insoportable l'olor que fa la parada de l'Urbanet de la plaça Elíptica, deient cigarrers de la risa, els porros.
Bueno, pues suposo que és que algú s'ha sentat allí a fumar. Bueno, en tot cas, que s'intensifique la vigilància en la zona per evitar aquest tipus de conductes en l'espai públic. Però sempre ho diguem, en el moment que algú detecta un comportament incívic, el que es recomana és avisar a la policia local per a que puga actuar. Lògicament, sempre agraïm a la gent que telefona per millorar la ciutat, però clar, si en el moment no es telefona a la policia, és difícil poder tallar aquestes qüestions.
Primer pas, tancar la finestra per a que no entre, i segon pas, cridar a la policia. Des de l'Hort Social, en el Camp de Santana, un missatge que falta manteniment i no tenim aigua des de fa dues setmanes.
Pues és que no sé de quan serà esta telefonada, però és que justament fa 10 dies que des de Medi Ambient van revisar l'estat dels Horts Socials de Santana per a comprovar el subministrament de l'aigua, perquè ja ens havia avisat algun dels usuaris que no funcionava l'aigua amb normalitat. I el que hem detectat és que n'hi ha un usuari que havia tallat la goma d'aigua per a tirar-se l'aigua cap al seu hortet i aleshores havia, podríem dir-ne, trencat el que era el flux de l'aigua de tots els horts. Ja se li va avisar a la persona que no tornarà a fer això i ja s'ha fet justament, és que fa 10 dies l'equip de Medi Ambient va fer tota una... va pelar, podríem dir-ne, va passar... Aleshores, bueno, és important, el que estem fent ara és reforçar el diàleg entre les persones usuàries per a garantir el bon ús i la convivència, perquè són molts hortets una costa de l'altra, diferents persones, i si tu no fas un bon ús de les instal·lacions comunes acabes fastidiant els del costat.
Malament.
Però bueno, gràcies per avisar-nos, però just ja s'havia solucionat.
Carrer Mallorca, platja de Gandia. Una persona que deia que se senten abandonats perquè fa mesos que no s'agrana i els contenidors estan bruts.
Pues bueno, en este cas passarem l'avís al servei de neteja per a que revise la zona i reforçar les tasques de manteniment, no ho sé ara en concret. És de veres, això ho diguem sempre, tu ja saps que jo, mentir no mentix, a l'hivern es baixa el que és l'assiduïtat en neteja a zones molt específiques de la platja de Gandia, perquè també baixa molt la gent, però n'hi ha gent que viu tot l'any també a la platja de Gandia. dia i són les persones que se solen queixar d'aquestes qüestions. Avisarem-hi que passen a fer una revisa.
D'acord. Una altra persona s'enviava en fotografies que es veia locals comercials baixos que estan tancats i el que és la façana, la cristaleria, està plena de cartells de propaganda i que damunt, això embruta la imatge de la ciutat. Crec que era la zona de en un tram del passeig de les Germanies, prop del Teatre Serrano, era un poc per aquesta zona.
Bueno, estic segura que sé quin edifici sí, és, que era el que estava Singer de tota la vida, que recordes, que és el tram que n'hi ha en la acera del Teatre Serrano. També passa molt en el cantonet de lo que és Sant Francesc de Borja amb el passeig de les Germanies. I té tota la raó. Està totalment prohibit posar cartells sense el consentiment del propietari. No està permès a pegar cartells i és una acció sancionable i a més és de veres que embruta moltíssim sí. I fa, què aprofita la gent? Pues habitualment façanes o cases abandonades i és de veres que al ser també façanes privades, pues els serveis públics de neteja no van, de tant en tant sí que se fan neteges específiques quan la cosa ja passa, però bueno, igual si s'hauria d'intensificar el fet de localitzar les empreses o els particulars que posen aquests cartells, advertir-los per a que no torni a passar o començar a sancionar.
I si torna a passar, això, sanció. De vegades n'hi ha que tocar la butxaca. És una llàstima, però així és. Després, la parada de l'Urbanet de la Renfe, que es envia fotografies, que es veu que algun camió ha tropeçat en aquests postes que hi ha d'anuncis, que en manejar-lo s'ha alçat alguns taulers de la vorera i bueno, que l'Urbanet també obri la porta justet on estan els taulers trencats, alçats.
Pues és de veure si va haver un cop ahí contra una senyal que va trencar també part del que era la vorera, està pendent de ser arreglada. Però bueno, igual, gràcies per avisar i podíem dir-ne també, igual el conductor de l'Urbanet podria tirar 3 metres cap avall i no coincidir. Això que estic dient és des de la total ignorància, que igual no es pot fer. Però bueno, en tot cas n'hi ha que arreglar aquest trosset de vorera.
El districte del Raval, estan arreglant moltes finques en el carrer Vespeller, s'arreglaren, bueno, Despelles era, no? No recordo el nom. Bueno, que van arreglar el carrer fins al número 29, que és més o menys la meitat, que hi hauria que arribar fins al final i que algunes persones han caigut per aquests taulellets que hi han sols.
Suposo que és el carrer Pellers.
Pellers,
sí. Pellers. Si ho teníem així apuntat un poc estrany, però és el carrer Pellers.
El de tota la vida.
Jo crec, bueno, en este cas sempre se van revisant les voreres i les possibles actuacions de millora. Tindrem en compte, aquesta persona damunt és que diu exacte el número, per tant, superben explicat per a poder anar exactament a pegar una mira al carrer i estan realitzant moltes actuacions de millora en la ciutat. Van atenent-se de manera progressiva, però bueno, tindrem en compte anar a veure específicament ahí si s'ha trencat eixa vorera i poder arreglar-la.
Més qüestions. Bueno, un oient deia que esta setmana hem entrevistat a Salvador Morant, intendent de la policia local, amb motiu de la roda de premsa, parlant un poc de l'afecció al trànsit de tots els elements fallers, sobretot ese tancament del carrer Sant Rafael, que va vindre així també en directe i va explicar els motius, el raonament, les reflexions fetes i que s'ha parlat bona cosa per a tancar, no?, per la instal·lació del casal de Vilanova en ese carrer. Clar, esta persona deia, mi pregunta és si la ronda de l'Anella estarà abierta para fallas, no como ahora que está medio cerrada.
Es que no entenc la pregunta, de veres, demana disculpes, que vol dir la ronda de l'Anella estarà tancada perquè...
Sí, estarà oberta per a
però
poder
circular.
Però parlem
de l'Anella verda dels camins peatonals? O
la ronda
parlant?
De l'Anella, serà la ronda que circula... que va per la perifèria de la de Maria Enríquez, serà la que va per darrere?
Ah, serà eixa. Sí, jo crec que havia estat tallada uns dies perquè estàvem fent manteniment i talls de segurament de setos. Però jo quan escolté l'Anella Verda pense en els...
Cadascú a gran pa a casa.
Cadascú a gran pa a casa. I per això,
et referís ahir, però en Falles...
Ho estava pensant. En Falles estarà oberta, per suposat. Jo crec que de vegades pues, no podem treballar en els carrers, en passos de cotxes, moltes vegades en setos i zones verdes, perquè pot resultar un perill per als mateixos treballadors i perquè es fa molt més ràpid si talla, igual és que ha estat tallat estos dies i segurament estarà obert amb total normalitat el més aviat possible i mentrestant pues, jo crec que s'ha regulat el trànsit perquè es puga circular en ambdós sentits, és a dir, és que sempre que fem tasques o podem palmeres o fem coses en les entrades de Gandia, sabeu que moltes vegades tallen vials, es tornem, però està tot pensat perquè en Falles estigui obert, que ja tenim prou carrers tancats en Falles com per a tancar el que són les anelles i les perifèries i les circunvalacions, per tant està controlat per a que a partir de quan comencen a muntar-se les carpes estiguin oberts els carrers del voltant de la ciutat.
Bueno, i seguim en el tema d'afeccions de falles, perquè una persona proposava, insistim, es va explicar així amb l'intendent de la policia local, que si, bueno, tallar damunt Sant Rafael, amb els talls que n'hi ha per falles, que si no es podia traslladar aquest casal de la Vilanova al carrer 9 d'octubre en la confluència amb Ferrocarril del Coll. Però és el que diem, això, en les parts implicades s'ha analitzat i s'ha...
Ja, és que jo és no sé, sé que s'ha rebut moltes queixes pel tema del tall de Sant Rafael, perquè és de veres que tot el món en el CAP teníem convinculat l'avinguda, o sigui, el carrer Sant Rafael com un pas lliure per a passar. És de veres que s'ha portat ja molt de temps explicant també quines seran les alternatives per a passar, i jo també he vist, jo crec que és molt interessant baixar-se aquest mapa interactiu que ha fet el regidor de Falles amb les Falles i amb la policia, i que marca exactament on estan les carpes i les Falles i te marca els passos alternatius pels quals ha de fer-se, que s'ha canviat alguna direcció prohibida diferent per a que en Sant Rafael pogués girar cap a Ferrocarril de Plaça Elíptica i acabés fent el trajecte. No les recordo de memòria, si les dic ara fallaré, però sí que és de veres que vaig estar mirant el mapa i estava, jo crec que era molt pràctic per la gent, recomano que la gent que tinga que venir a treballar o tinga que eixir o tal se'l descarregue, pega una miraeta i segur que troba una part alternativa. Les Falles, com totes les festes, pues, tallen carrers, és una incomoditat, molesta molta gent, sobretot els que no són falleros i tenen que anar a treballar, però és de veres que és una festa molt important per a la ciutat, aporta molts diners i no estem parlant de 20 dies, és a dir, jo crec que anem a intentar entre totes i tots fer-ho fàcil, buscar alternatives i que siga, bueno, que siga pràctic poder anar per la ciutat. Que serà complicat, però bueno, que
se pot fer. Acaba, no? Però en 4 dies. Últim missatge que escoltàvem ahir. El carrer Alfavuir, en confluència amb Sant Vicent Ferrer, insistien que no és la primera vegada. Demanem un pas de vianants perquè veuen que les voreres ja estan preparades, estan rebaixades, i també un control de velocitat en aquest carrer Sant Vicent Ferrer.
Pues sabem que per part de la policia local i el servei de mobilitat estan estudiant justament aquesta possibilitat i d'instal·lar el pas de vianants i reforçar el control de velocitat en la zona. Jo crec que cal tenir en compte també que en este carrer existeixen passos de vianants propers, és a dir, se pot caminar un poquet més per la vorera i trobar-ne un, per exemple, davant del Consum n'hi ha uno i a l'entrada del Prado, i en qualsevol cas es poden estudiar diferents mesures, però és a dir, que és una avinguda molt llarga, igual n'hi ha gent que voldria més zones per a passar. Estan marcades sobretot per accedir al Prado i al col·legi, i al col·le i al Consum. Dic Consum perquè seria com la part de més pas.
Sí.
Pot quedar la vorera molt llarga sense pas, però no se pot tallar tant perquè cada pas de peatons requeriria un semàfor, i aquesta avinguda ja té, no sé si
uns quants ja,
que te tallen. Aleshores és complicat, però no és que no hi hagi passos de vianants segurs. S'ha de caminar un poc, però sí que n'hi ha.
I ara aprofitar, perquè va arribar ahir de vesprada i me sap mal perquè és un poc també, si se li pot tirar mà per a solucionar-ho, un veí o veïna deia: buenos días, les informo que el Imbornal situado en avenida Benirredra 59 está obstruido ya que pasa el agua por encima de la reja pero no traga a quien corresponda.
Pues ara mateix ho passem al departament de serveis bàsics, i com tenim el carrer i el número exacte, que passen a mirar, és de veres que està plovent i pues, passa amb les fulles i tal. Se fa tot un seguit de manteniment habitual, però és de veres que de vegades alguns igual han tragat massa i pues, n'hi ha que...
Val, pues,
com les tuberies a casa, a cadascú, que tots alguna vegada ens ha tocat. Sí, que ho tinguin en compte i que passen avui.
Perfecte, avinguda Benirredra número 59. I una última qüestió, a mena de reflexió ràpida, perquè ja ho hem tractat esta setmana amb el comissari, comentàvem la normativa per a l'ús de material pirotècnic, categories, edats, espais, horaris, però una veïna deia, bueno, des de l'1 de març, que ja han començat a tirar coets, tot i que no estem en Falles, no té sentit, demana un poquet més de control, i fa una reflexió que té una mascota i que sabem el que pateixen els pobres animalets. N'hi ha uns espais, i deia, per exemple, controlar més aquesta situació, plantejar un horari de silenci per a poder treure els animals a passejar i que facin lo seu i a replegar-ho. Per exemple, deia, abans de les despertades, de 6 a 7 i mitja del matí, després de la mascleta, de 3 a 4 de la vesprada, i de 11 a la mitjanit. Convivència, respecte i responsabilitat. És una proposta, perquè diu que des de l'1 de març, 2, estem patint ja el soroll de coets.
És que jo crec que la conclusió que esta persona trau és la correcta respecte a convivència i seguretat. Els horaris estan estipulats, ja ha eixit el dispositiu especial de Falles, se marquen horaris, i fins i tot zones lliures de foc, el Parc del Baladre i així també a Gandia, i està fet, i se sap on s'ha de tirar, en quins horaris i en quins horaris no. El que estem parlant és de la gent que passa de tot i fa el que li dona la gana i no fa casa a les restriccions i als horaris marcats, i és de veres, i n'hi ha gent a les 3 i les 4 del matí, pues, tirant coet pel carrer que no hauria de fer-ho. Claro, un policia en cada cantó de cada carrer és impossible tindre, per això jo diria que era molt correcte lo de convivència, respecte i seguretat, i apel·lem sobretot a la gent, també als pares que controlen les xiques i les xiquetes, que moltes vegades són més inconscients o no es donen compte, i som nosaltres els que els hem de dir quan passa la gent no ho tires, no, encara que siguin coetes xicotets, sí. I efectivament la gent que té mascotes pateixen moltíssim, s'amaguen a casa, no les pots treure al carrer, i hem de ser conscients pues, que el soroll no a tot el món agrada. També tenim persones, per exemple, d'aspecte autista o amb altres o sensibles al soroll, que pateixen molt en estos dies, i saber on un pot anar i en quins horaris està lliure de foc facilita també la vida de les persones i que puguen eixir al carrer en normalitat. Si tots ells són conscients, perquè ho pot dir, com li té que molestar a este no sé qui si a mi no me molesta? Bueno, si tu no te molesta, l'enhorabona, a mi tampoc me molesten, la veritat, però puc entendre que a molta gent li molesten, sí, que li, i que la gent que té mascotes també. La meva gata s'amaga i no la trobes en 3 dies, és de veres, i tremola quan la veus. Ho sé perquè també ho tenim a casa, i l'única manera és que tots i totes siguin conscients de respectar-nos els uns als altres i que no tots tenim les mateixes condicions.
Ese es el lema. Alice Izquierdo, gràcies per la visita, per portar respostes, bon cap de setmana i bones prefalles.
Igualment.
Perquè falles ja, encara falta uns dies. Creuem més disminuït al cel.
Que ploga tot ara, que caiga tot ara.
Que la molla tota.
I que ja no plaguen falles. Això és la idea.
Alice Izquierdo, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens apropem a la una de vespre, butlletí informatiu de la cadena SER, actualitat nacional internacional, i 7-8 minuts reprenem el nostre temps. Fins ara.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. Israel asegura que medio centenar de cazas han participado en una operación contra uno de los búnkeres que utilizaba el ayatolá Ali Jamenei. Se da la circunstancia de que esta madrugada ha tenido lugar el mayor ataque sobre la capital iraní desde el inicio de la guerra. Antonio Martín.
Medio centenar de cazas sí han destruido a lo largo de las últimas horas ese complejo subterráneo que usaba el ayatolá Jamenei y, según el ejército hebreo, seguía sirviendo como base para oficiales del régimen de Irán. Este búnker estaba situado en pleno centro de Teherán, se usaba como centro de emergencia, e Israel asegura que asesinó a Jamenei precisamente antes de que alcanzara ese escondite bajo tierra. El ejército de Israel explica en un comunicado que este complejo tenía salida a varias calles de Teherán y un número amplio de salas de reuniones. Eyal Samir, jefe del ejército hebreo. Explica que operaciones como esta forman parte de una segunda fase de la ofensiva contra Irán, contra espacios vitales para el funcionamiento del gobierno del país. En paralelo ha escrito un mensaje en X precisamente el presidente de Irán, Mesut Pezeshkian, que ha sobrevivido de momento a los ataques de Estados Unidos y de Israel, y que dice que varios países se han ofrecido como mediadores, pero él responde que no es con Irán con quien tienen que hablar.
El PP pedirá también la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Cuca Gamarra, la vicesecretaria de los Populares, se ha mantenido en el bulo difundido por su partido de que Robles mostró esta semana su apoyo a Donald Trump en el encuentro que mantuvo la ministra con el embajador de Estados Unidos. En realidad, Robles en ese vídeo decía: "Yo estoy cómoda".
Mientras aprovecha, porque aprovecha cada ocasión para enfrentarse a Trump buscando un rédito político desde el punto de vista de la política nacional, pues la ministra de Defensa se sienta con el embajador de Estados Unidos para intentar apaciguar las aguas.
La organización de autónomos UPTA reclama rebajas automáticas para los profesionales por cuenta propia en el precio de los combustibles y la electricidad cuando estos se disparen. Entre las 17 medidas presentadas al Ejecutivo se incluye también una bonificación de entre 20 y 30 céntimos por el litro de combustible o un descuento de entre el 25 y el 40% en el término de energía de la factura. Eduardo Abad es el presidente de UPTA.
Esta situación, sin duda alguna, hará que miles de autónomos sufran un incremento de costes de explotación de su negocio que necesitarán de un plan de contingencia. Y le hemos dado a la ministra 17 medidas que son urgentes, importantes, trascendentales para paliar la situación.
Jornada de movilizaciones por el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el domingo. Esta mañana ha habido concentraciones en varias ciudades de España, donde a las tradicionales consignas a favor de la igualdad se ha mezclado también el grito de no a la guerra. Esto sucedía, por ejemplo, en Palma.
Sí, cada año siempre hay...
Intervenía una de las portavoces del movimiento que organizaba la concentración y un grupo de manifestantes ha coreado el no a la guerra. El PSOE de Extremadura va a celebrar las primarias entre el 11 y el 19 de abril y el Congreso el día 25, según ha sabido la SER. De estas primarias saldrá el sucesor de Miguel Ángel Gallardo, que recordamos dimitió tras el resultado de las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre. Ana Fernández Vila.
El PSOE extremeño da esta tarde el primer paso hacia su congreso regional, el que servirá para nombrar un sustituto para Miguel Ángel Gallardo. El comité regional aprobará celebrar las primarias entre el 11 y el 19 de abril y el congreso el día 25 de abril, según el calendario que va a proponer la gestora al que ha tenido acceso la SER. Ahora mismo hay tres dirigentes que suenan como posibles sucesores. Si no llegan a un consenso, se avecina otra confrontación interna en el PSOE extremeño, que lleva dividido desde que Guillermo Fernández Vara dejó el liderazgo del partido en 2023.
Por cierto, que en una hora se reanuda la sesión de investidura de la popular María Guardiola en la Asamblea de Extremadura. Como Vox votará que no y no saldrá elegida, recordamos que hay un plazo de 2 meses para que lleguen a un acuerdo. En caso contrario, Extremadura volverá a votar. Y un apunte del exterior: Islandia ha anunciado que será el 29 de agosto cuando se celebrará el referéndum de adhesión a la Unión Europea. Esta es la primera ministra, Kristín Frostadóttir. Anunciaba la fecha de este referéndum para retomar las conversaciones con Bruselas, aunque en la práctica casi se puede decir que Islandia forma parte de la Unión porque está en el Tratado de Schengen, es válida allí la tarjeta sanitaria europea o se puede utilizar el roaming como si estuviéramos en España. Y en deportes, ¿qué contamos? José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La actualidad deportiva que pasa hoy por Vigo y por el inicio de la jornada de Liga, que es la número 27, tiene un Celta-Real Madrid para el arranque desde las 9 de la noche el partido. Desde las 8 y media contamos con Garrido en Carrusel Deportivo. El choque de este viernes en Balaídos, con muchas ausencias en el conjunto blanco, hasta 10 bajas para el equipo de Álvaro Arbeloa, en una lista en la que hay 7 futbolistas del filial. En la actualidad del Real Madrid estamos pendientes también de una sanción que ha anunciado la UEFA y que, en caso de reincidir, podría acarrear un cierre parcial del estadio Santiago Bernabéu. Es de la UEFA, por tanto sería en competición europea. Y además, 2 focos a esta hora. El primero en Barcelona, elecciones al club. Laporta y Víctor Font competirán por la presidencia, Laporta, que está presentando su candidatura a esta hora.
El único riesgo que tiene el proyecto deportivo actual del Barça, que está funcionando con un equipazo que enamora al barcelonismo, el único riesgo de este proyecto deportivo, del actual, es Font.
El segundo foco está en Australia, donde Jesús Balseiro, esta mañana hemos tenido los primeros entrenamientos libres de la temporada. Muy buenas.
Muy buena. Situación crítica para el Aston Martin. Hoy Newey ha dicho que solo les quedan 2 baterías para los 2 coches en todo el fin de semana, así que si se rompe otra no podrán salir a pista. Alonso se perdió los primeros entrenamientos por otro problema en el motor Honda. Sí salió a la segunda sesión y fue vigésimo, a casi 5 segundos de Piastri, más rápido. Va a ser un reto que el Aston haga el tiempo mínimo para clasificarse para la carrera. Hoy también ha tenido problemas Carlos Sainz, una fuga posiblemente en el motor que le ha dejado con solo 10 vueltas y el 17º tiempo del día. Mañana últimos entrenamientos, 2:30 de la madrugada y clasificación a las 6 de la mañana.
En 1992, nuestro lema era: donde hay que estar. Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la cultura, la ciencia y la actualidad sigue siendo el mismo.
No sé si tienes la impresión de que a lo mejor este es uno de los grandes temas que nos va a ocupar.
Porque pase lo que pase, a vivir que son 2 días está.
Ha costado entrar, ¿eh? Hay unas medidas de seguridad enormes.
¿Dónde está lo que importa? A vivir que son 2 días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Cada día eliges. Eliges avanzar. Eliges creer en ti. Cuando una mujer se elige y se prioriza, su talento, su esfuerzo y su valía florecen. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Elígete cada día. Generalitat Valenciana.
Forma parte del Club Comfo de Conforama. Muchas ventajas exclusivas te están esperando, como un 15% de descuento en sofás, colchones y muebles. Solo del 6 al 9 de marzo. Únete ya, Conforama.
Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiv.
Sí, y arribat la segona part d'este test de magazine de l'Hoy por Hoy Gandia. Què tal estan? Fins a les 2 de la vesprada. A tots vostès recorden, és divendres, dissabte ja, me se'n van les ganes, anar jo a pistola de nou.
Hola de nou.
Però encara queda divendres per davant, no? El dissabte també està bé, no?
També.
També està bé.
Tenim un cap de setmana molt intens per allà.
Intens i banyaet, però bueno, anirem poc a poc, veurem com evoluciona l'oratge. De seguida abordem qüestions, anem a clavar-nos de cap a peus en tots els homenatges que van a tindre lloc i que es mantenen, alguns ja s'han realitzat, com és el un que es portarà de ser res al districte marítim del Grau de Gandia, però això és homenatge al voltant del Dia Internacional de la Dona. Però assumptes que atrauen l'atenció formativa, Anna, des de fa 3 anys, l'Institut de l'Olblanc de Gandia celebra l'acte d'homenatge Tirantiana de renom, en què reconeixen precisament a dones que han treballat per aconseguir la igualtat, sobretot des d'aquest àmbit educatiu. Enguany s'han homenatjat este matí a la investigadora i doctora de la Universitat de València, Anna López Navajas, que s'ha mostrat molt feliç de rebre el reconeixement.
Veure l'alumnat per així o el professorat és el millor reconeixement que es pot fer a un treball al que estem dedicades, no? A incloure tot això referents i sa obra dins dels continguts de l'aula perquè els nostres xiquets i xiquetes puguen créixer entenent i creient en un món més igualitari.
Anna López Navajas ha treballat durant molts anys per incloure el llegat cultural, científic i històric de les dones dins dels continguts educatius. En este camí ha sigut creadora del projecte internacional Women's Legacy, el qual ofereix recursos digitals d'accés lliure i gratuïts que visibilitzen les dones de la història. Per això, Dani, l'associació Tirantiana és vinculada al centre educatiu Tirant lo Blanc i ha atorgat este reconeixement. A l'acte han assistit alumnat i professorat de l'institut, a més de membres de la Corporació Municipal, fins i tot l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.
I canviant d'assumpte, l'Ajuntament d'Oliva ha aprovat una modificació de crèdit de 710.000 euros per inversions claus i l'actualització salarial dels treballadors públics. Des del consistori assenyalen que la quantia es financia amb el remanent de tresoreria que suma més de 4,6 milions d'euros. De la mateixa manera, expliquen que s'ha tancat l'exercici 2025 amb deute zero i complint totes les regles fiscals per segon any consecutiu.
I amb esta modificació se garanteix l'apertura de la Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles en l'antic centre polivalent, l'adquisició dels immobles del Palau Comtal i la millora de la seguretat per a la temporada estival. En la votació de la proposta, els grups municipals de govern, Projecte Oliva i UCIN i també Compromís i PSPB-PSOE de l'oposició han votat a favor. El PP ha optat per l'abstenció.
Doncs bé, ho deixem així. Anna Llopis, m'has pillat, prenent nota d'altra qüestió. Ho deixem així. Anna, ara ens anem a publicitat i després anem a conèixer, no? Parlem amb dos dones, uh-huh, que una ahir va ser protagonista en un homenatge i l'altra, perquè ja sabeu que ja hem parat amb Trini Vidal, amb Naima Ben Maruf i es queda Enriqueta Martínez. Tu saps, ella està en el món de la carnisseria. Una carnisseria, uh-huh, com diu ella en castellà, pequeña però matona.
Així és.
Que us ho explique. Perquè diu això. Fins ara, Anna, publicitat i seguim.
Fins ara.
Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardín.
Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía don Agustín Martí Donet. Entierro hoy a las 16 horas en la capilla del tanatorio Mondúber de Gandía. Descanse en paz.
En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
Nais a Radio Gandia. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra de Emotions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademotions.com y celebra con nosotros.
Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Hem parlat ja amb Trini Vidal, amb Naima Ben Maruf, però ens queda una tercera dona que demà rebrà pues ese homenatge en l'acte organitzat per l'Ajuntament de Gandia a motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona.
I li faig un petonet en el nascer. Aé, aé, aé.
M'encanten estos continguts amb permís de la resta, no? Superació, constància, compromís amb els seus, paraules que la identifiquen. Enriqueta Martínez, bona vesprada, buenas tardes.
Buenas
vesprada. No me digas que estás nerviosa.
Una miqueta.
Una miqueta. Estàs molt ben acompanyada, tenim a la teva filla també per ahí.
Soy un poco nerviosa.
Nerviosa.
Siempre he sido activa.
Enriqueta, ¿eso sí. ha servido per atindre esa llarga trajectòria professional i tot el treball que ha fet? Esos nervis, no? Imagine.
Sí, no nerviosa de nervios, sinó molt activa.
Molt activa, molt activa. Enriqueta, ara recordarem, no?, quan va començar tot, com cau així en Gandia, des de Munera, Terres d'Albacete, amb 12 anys, parlem de la fàbrica, matadero, carnisseries, i vull que m'expliqui això de que una carnisseria xicoteta, però matona. Vull que m'ho expliqui, però, primer, com ha rebut la notícia de ser un homenatge? Creo que se ho mereix, siga sincera.
Pues estoy muy emocionada de ver que se han acordado de mí. Yo siempre he estado trabajando al pie de cañón. Mm-hmm. Sí. Allí me bajaba domingos y todo a llenar el meu marit y yo a llenar todo embutido sobre asá, de todo. Para mí no había momento parada.
Parada. Bueno, vamos a ir directamente porque antes, con temprana edad, se trabajaba y mucho. Mm. Con 12 años, desde Munera viene a Albacete para entrar en el tema de la fábrica relacionada con las carnes. Con 14 años ya empezó en la fábrica.
Sí. Me pusieron en el mostrador de San José Artesano.
El mostrador significa
atendiendo al personal. Entonces, hace años, las señoras de los pueblos de alrededor de Gandía, todos los pueblos,
sí,
tenían una costumbre de venir a comprar la carne picada, se llevaban 15 kilos, 10 kilos, porque se dedicaban a hacer sus embutidos en casas ellas. Entonces iban y yo estaba en el mostrador y había otra chica que me ayudaba porque uno de los dueños me dijo, che, Enriqueta, tú tienes más faena.
No dones abasto.
No puede ser. No puede ser. Mm. Y entonces me pusieron eso a una chica, una compañera, porque allí trabajábamos. Mira, casi todas las chicas de Imuz, Los Pedregales.
Mm. Sí.
Los Pedregales, las chicas de Los Pedregales me conocen todas a mí. Y yo las conozco a ellas.
Sí.
Entonces venían con bicicleta y trabajaban. Éramos pues 40 personas lo menos allí. Ajá. Entonces unas se dedicaban al embutido y otra, yo era la que estaba en el mostrador.
Pero claro, está hablando de mujeres, quiero decir, claro, estamos
en
el contexto del Día Internacional de la Mujer, es decir, lo de la igualdad. Estamos hablando de un sector, el cárnico, que en esos años, a su edad, ya había mucha mujer trabajando en ese sector.
Sí, claro que había niñas, si quieres que te diga la verdad, pues chicas jóvenes, muy jóvenes, Estaban ya en, allí trabajaban muchas mujeres.
¿Pero en puestos de mando también habían o ahí ya eran hombres?
Eran hombres. La única que estaba yo, no me alabo. No me alabo, ¿eh?
Sí.
Pero era yo una de las principales que llevaba. Me pedían consejos los jefes.
Porque sabían
cosas,
que sabía muy bien lo que tenía entre manos. Con 26 años, usted conoce a su marido, Lechero, y se casan y al poco
me casé,
ya deciden 800 pesetas de alquiler de la primer local de carnicería en calle Menéndez y Pelayo.
Sí, cariño.
Y lo abren los dos.
Sí, porque mis suegros me montaron mi piso en la calle San Rafael.
Sí.
Yo tenía. Pero aquella casa que había la carnicería, era una casa grandísima.
Ajá.
Entonces estaba la carnicería y la casa. Pero mi hijo nació allí un año. Y allí hacía yo todo el embutido dentro de la carnicería. Y allí ya empezamos a... Y mis suegros, en aquel, para empezar...